Va, 10 i 13, 5 i 13, l'Obra Cultural Balear ens torna a fer una proposta per conèixer millor la nostra illa. Una passejada de 8,5 quilòmetres molt ben acompanyats amb Andreu Ferrer i el doctor en història Santi Colomà. La cita demà dissabte a les 10 a la plaça de la Constitució. Bé, com us dèiem, el recorregut són 8 quilòmetres i mig des de Sant Francesc i ara veurem cap on ens encaminarem. I ho veurem ni més ni menys que amb els protagonistes d'aquesta ruta guiada. Andreu Ferrer, què passa, Andreu? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també en Santi Colomà, molt bon dia, Santi.
Bon dia, Pepo.
Gràcies per atendre's, perquè a més sé que tenies avui una agenda una mica complicada a l'institut i que t'has pogut escapar una estoneta. Bé, a veure, de la plaça de Sant Francesc cap a les Escoles Velles, cap aquí, no?
Ni més ni menys, sí.
A veure, una mica, per què venim cap aquí, cap on anam?
Hem intentat fer... Vam estar... L'Andreu és el que perpetra tot això d'aquí, eh? Vull dir, quan hem de fer una excursió, es delicta, el perpetram els dos.
Tu ets còmplice, però,
Però sí, som còmplice, o estic content de ser-ho. L'Andreu és un gran caminador, i gran coneixedor de tots els secrets, allò que moltes vegades no està escrit en els llibres. Vàrem estar pensant en fer una ruta circular, una mica de, per acabar i començar a acabar al mateix punt, perquè així ens estalviam el tema dels cotxes
autobusos
i tot això d'aquí.
Autobusos i gestions estranyes, sí.
I bé, jo crec que en Andreu aquí t'ho pot explicar perfectament quina és la idea.
Bueno, i la durada també. O sigui, perquè si tens d'agafar i partir d'un punt i anar a un altre, doncs, o bé hi tens de portar cotxes o tens de contractar un autobús i és un fandango. I una ruta circular doncs, va fantàstic.
8 quilòmetres i mig, durada què? 2 horetes?
A veure, 2 horetes caminant animadets. Mira, però en altres, en funció del que en Santi mos conti, doncs, durarà més temps.
Molt bé, de què d'això es tracta. A veure, clar, no rebentarem l'excursió ara, però sí que podem fer alguna pinzellada una mica de quins són els continguts bàsics. Per exemple, quan sortim d'aquí de Sant Francesc, venim a Escoles Velles. Què podem comentar de les Escoles Velles?
Home, de les Escoles Velles podem comentar tota la seva història, vull dir, des de com es varen fer. Que
per subscripció popular, no?
Per subscripció popular, amb aquella associació que és de l'Associació d'Amigos de l'Escola.
Anys 30?
20 i pico.
28 es va inaugurar. És un producte de l'època d'en Primo, que en Primo de Rivera va fer un esforç gros per fer escoles. Evidentment no eren escoles com en la República, laiques, eren religioses de tipus tradicional, però va fer un esforç a Formentera als anys 20, van ser magnífics, els feliços anys 20, de Charleston i de tot això d'aquí. I com diu n'Andreu, aquesta subscripció popular, que n'Andreu és que em va informar fa molts anys d'aquesta missió d'accions, que varen emetre 1.400 i pico d'accions.
Caram.
Sí, sí, pagaven un tant per cent petitet i es feien...
Ara, pensem quanta gent vivia a Formentera en aquella època.
Sí, podia haver-hi 2.000, 2.000 i pico.
Clar, estem pensant que gairebé cada ciutadà de Formentera havia comprat una acció de mitjana.
Sí, és que va ser un esforç, jo crec, Andreu, amb això...
Jo penso que va ser un esforç important. Sí. És que per jo segueix sent una cosa digna de... d'elogi.
I és el que tenim aquí al davant de la ràdio, no, diguem-ne?
Sí. És el que hi ha davant de la ràdio, en les dues vivendes que hi havia darrere, pels mestres.
Sí,
clar,
sí.
Clar, clar.
I això, una vegada acabat, s'entrega a l'Ajuntament, l'Ajuntament es compromet i ho paga en diversos anys, però hi ha hagut una associació que era la que havia tirat endavant tot això. És a dir, l'Ajuntament rep dos edificis acabats, construïts, sense que l'Ajuntament hi hagués invertit ni un cèntim.
Jo suposo que devien pensar que si no ho feien ells, no ho faria l'administració. Estava molt abandonada l'administració, rebia pocs diners, sempre hi havia problemes pressupostaris, i clar, aquí vàrem pensar, o fem un esforç de tots, pensau que els anys 20 van entrar molts de sous, perquè són els anys en què més s'emigra, i que més sous van arribant. Per tant, Formentera està en condicions de fer aquest esforç a nivell popular, no?
I d'aquí anem caminant cap al Molí d'en Jeroni.
Cap als molins, Molí d'en Jeroni, segon.
El segon, el que està com dins d'una casa.
No.
No, l'altre.
D'aquí, o sigui, el que quan... està més exposat.
És que està més cap a Porto Salè, diguem.
I restaurat.
Sí.
Molt bé. Algun comentari respecte d'aquest molí?
Ui, dels molins es poden fer tots els comentaris que vulguis. Des de quan es va construir, fins als propietaris, fins al precintat de molins de la postguerra, fins a...
Fins quan va funcionar aquest, aproximadament? En tenim idea?
Bueno, jo crec que quan varen posar en marxa les màquines, les farineres...
La
farinera, jo crec que allí va començar a caure. Jo crec que devia ser dels anys 50.
Darrers dels 50, primers dels 60.
Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bé, i d'aquí ja m'ho anem caminant cap a Can Joan Peret.
Sí, passant per davant. Porto Salé,
a més... Porto Salé de dalt, diguem-ne.
Un lloc on, amb una panoràmica cap
molt
a la Salina.
Can Joan Peret és en Joan Peret, l'anarquista.
D'aigua clara,
sí, sí, sí.
I tant.
En Santi, doncs, mos pot parlar una mica d'en Joan Peret, de tota la moguda anarquista dels anys 30.
És que l'anarquisme, a vegades, ho identificam en posar bombes. I realment només era una part de l'anarquisme, aquest partidari de l'acció directa, no? L'anarquisme és una filosofia de vida, i en Peret mos ho contava moltes vegades. Quan en Baigo Clara diu era una altra vida, ells estaven parlant de l'utopia anarquista. O sigui, una societat on més o menys hi hagués una certa igualtat, on hi hagués una solidaritat. De l'anarquisme, hi ha mil coses que deriven de l'anarquisme. Per exemple, el nudisme... el naturisme, el control de natalitat, ve molt per la part de l'anarquisme.
L'abolició de la prostitució a Barcelona també venia de les brigades de la CNT, etc.
Érem avançats en la seva època, però érem molt rupturistes. Clar, és que a Formentera hi va haver una quantitat de gent afiliada. Vejam, hi havia gent afiliada a la CNT per interès, per poder treballar a les Salines o per poder tenir jo què sé, però llavors hi havia molta gent que realment estava...
Quanta gent estava afiliada a la CNT en aquella època?
Jo crec que en Peret havia arribat a parlar de 600.
Clar, 600, amb una població de 2.500 persones.
Sí, sí, sí.
I qui s'afiliaven només eren homes.
Sí. Sí, sí, estan parlant...
Vaja, supòs.
Sí. Que segurament, bueno, si podia afiliar qui volgués, no? Però sí que és veritat que tots aquests moviments sindicals són molt masculins.
En aquella època, almenys,
en aquella època, a Formentera, molt masculins, per no dir completament masculins.
Bé, d'altra banda, de Can Joan Peret, m'anam a la fita de Can Jeroni des Racó.
Sí.
Aquí ja, jo ja em perd, ja no sé on... La fita, vols dir, una fita de l'època del repoblament?
Sí.
Sí, la fita de l'angle de Ponent, del quart de llengua d'Antoni Blanc.
Que
aquí,
és
Can
un,
Joan
és
Peret,
un merlet.
Anam en el camí de... diguem que enllaça de Porto Salé cap a Cala Saona i seguint aquell tram recte que hi ha des camí,
sí.
A un moment determinat hi ha una fita, la fita aquesta que dic,
i està senyalitzat,
que està reconstruïda, està senyalitzada.
Senyalitzada per aquella intervenció que ha fet Maria Castelló,
sí.
2007 o 2006,
sí.
Sembla.
És una fita peculiar, perquè és un merlet.
Sí.
És un merlet.
Què és un merlet?
O sigui, és com una... De mascle devia estar fet, no?
Sí.
Les fites poden senyalitzar-se de moltes maneres. Pot ser, per exemple, fita i contrafita, pot ser una pedra vertical, petiteta, a la base d'una paret, però aquesta és un merlet, o sigui, és una cosa que sembla com una petita columna.
Val molt la pena, idò.
Sí, en forma doncs... una mica cilíndrica, està reconstruït.
Sí, sí. Ja sabeu, les fites que delimitaven doncs, els terrenys cedits a Marc Ferrer i Antoni Blanc als finals del segle XVIII, principis del segle XIX. Antoni Blanc era el gendre, no?, de Marc Ferrer.
Era el gendre.
Sí.
Estava
sí.
Casat amb una de les filles.
Sí.
Això també parla molt de l'època, no?, de que les filles amb prou feines coneixem els noms de pila i gràcies, no?
Home, Marc Ferrer, quan va demanar les terres de Formentera, va dir que tenia quatre filles. I després resulta que en trobam tres.
Va dir, va si em toca més, no?
No, però okay. Saps què passa? En Andreu, que tota la vida treballa des d'administració, ho sap, diu, és que les fonts orals a vegades enganyen, perquè un es va fent una idea en la vida de coses que no són. Però és que els documents també poden enganyar. Quan tu fas una instància i vols pretens alguna cosa de l'administració, doncs pues mira, si tens quatre filles, fas més llàstima que si en tens
família tres. Nombrosa. Família nombrosa, especial. Va, Can Jordi. Can Jordi, que és un veí en Pep, avui
sí,
en dia.
Sí.
Una casa pagès antiga, de la zona aquella que comença a baixar cap a Cala Saona.
Sí, exacte. El que nosaltres la farem de pujada.
Molt bé. Ah, sí, que hi ha un caminet, no?, antic.
Sí, sí.
Antic, que és una mica mal de fer, però bé, aneu caminant, tampoc no... Va, quan dic mal de fer vull dir que caminant es pot fer, però ja amb bicicleta la cosa es complica, etcètera.
Bueno, Can Jordi és una família... peculiar de Formentera, perquè té un cognom que està en vies d'extinció.
Sunyer.
Sunyer. I els Jordis en sa guerra patiren molt i en sa postguerra. Hi va haver diversos represaliats de Can Jordi. Sí, sí, sí. Un apellido que està en vies d'extinció, com altres coses a Formentera, Andreu, que estan en vies d'extinció.
On trobam l'origen Sunyer?
Home, Catalunya claríssim i Sunyer a l'edat mitjana era un nom. Però és que aquests cognoms que són noms i noms que són cognoms i el viceversa...
Bueno, com Joan.
N'hi havia, no? Sí, n'hi havia.
Sí, sí.
Per exemple, Dalmau, era Dalmau de Montoliu, era una persona, un eclesiàstic vinculat també a Formentera, que estava a la diòcesi de Tortosa. Dalmau de Montoliu surt en els documents de Formentera, i Dalmau avui en dia també és un cognom.
I tant. De Can Jordi m'anàvem l'aljub d'en Rampuixa.
Sí, és un aljub vell d'aquestos cobert de volta, que està molt ben conservat i que és molt polit.
Molt bé. El jub recollim, que, o sigui, recorda que recollim aigua per emmagatzemar-la, és molt gran, o quants milers de litres té, ho sabem?
No ho sé, la veritat.
Bé.
Però és gros, és un jub gros.
I d'allà Can Guasc.
Sí, a Can Guasc, passant per darrere una casa molt antiga, que no la veurem tampoc, vull dir, està renovada i no té gran interès, però sí que té un interès, que ara en Santi m'ho contarà, que allí hi va néixer un personatge que va ser un heroi de la resistència francesa.
Sí, sí, bé, ell es va morir a França. Jo crec que era Sant Cantejero, va intentar fer escola d'estat, m'apareix que és cap allí. Ell vivia a Annecy, que està a prop de la frontera amb Suïssa, i està a Salta Savoia. I jo em miro una sèrie que està ambientada a Annecy, que es diu Los Crímenes de Cassandra. És curiós perquè hi ha aquell llac tan polit, i hi ha fotos d'en Joan amb aquell llac. Ell era cuiner. Ell va estar a la resistència, va fugir d'una companyia de treballadors.
Com es deia exactament?
Ell, Joan Guasc Noguera.
Sa mare, Noguera, eh?
Sí, n'hi havia aquí també. Sí.
N'hi havia de Nogueres a Formentera, eh?
Sí.
Pocs, però n'hi havia algú.
Sí, hi havia Garcia també, eh?
També.
Uh-huh. Va ser un heroi, va lluitar a una batalla que es considera la primera batalla important de la resistència, va ser capturat, torturat i enviat a dos camps de concentració.
I va sobreviure?
Va sobreviure perquè allò va ser el 44 i aviat van venir els russos a obrir els camps. I...
Ah, van enviar cap a l'est, eh?
Sí, va estar a dos camps. Ara de memòria no te'ls sé dir, però els direm.
I aquí d'aquí Formentera sabem com va marxar d'aquí? Hauria marxar cap al Miquel Petit o no ho sabem encara, eh?
Oh, no. Ell va estar a Menorca. I de Menorca, quan hi va haver la sortida dels refugiats menorquins, l'evacuació, sí, degué sortir a França amb algun d'aquests vaixells. I, segons sembla, era comunista.
Ah, dels pocs que hi haurien comunistes a Formentera,
sí,
en aquella època.
Sí, i això de Menorca ho vaig trobar de xiripa.
Però, escolta'm, ell, la guerra el va enganxar aquí o és que d'aquí va
no,
a Menorca?
No, va fer la guerra. Estava a Menorca.
Ah, ell era a Menorca. Ell era a Menorca i...
Claro.
El va agafar allà la guerra,
diguem-ne. Sí,
no sabem què feia.
Va passar, jo crec que va passar tota la guerra a Menorca, per tant, estaria al marge de lo que és la guerra civil.
Interessantíssim.
Ja va, I el vaig trobar de xiripa, Pepo, de xiripa.
Sí. Jo aquest home l'he conegut, aquest home venia de vacances a Formentera.
Ah, sí?
La seva dona no va tenir fills.
Quan vivia en si i venia tant a Formentera.
Sí, venia cada any. I quan ja segurament estava jubilat, es passava tot l'estiu a Formentera.
Sí, sí.
I de xiripa què vols dir?
De xiripa perquè jo un dia vaig demanar amb un préstec interbibliotecari una enciclopèdia de refugiats menorquins a França i em vaig trobar que hi havia aquest, un formenterer.
Ho especificava que era
formenterer. Sí. I vaig pensar, hòstia, ja així em quadren ses coses, perquè en Lluís d'en Castelló m'explicava que ell no va estar a la guerra. I clar, això d'aquí em va desconcertar. I clar, si està a Menorca, evidentment Menorca és republicana, no és conquistada fins que al final de la Guerra Civil.
Clar.
Per tant, jo diria que aquesta és l'explicació més bona. Ell va estar a Menorca.
Ell va estar a Menorca fins que va haver-hi la desbandar, diguem-ne, sí, dels republicans, i va marxar a França, o qui sap si passant per Algèria, vés a saber.
Jo crec que França directament, i va estar tancat segurament a diversos camps, i va estar a una companyia de treballs, de treballadors, que es deia. O sigui, gent que els treien dels camps de refugiats per fer-los treballar. En aquest cas, sota el govern de Vichy, el govern col·laboracionista dels nazis. I va fugir d'aquest companyia de treballadors, va fugir i es va llançar a la muntanya a trobar altres resistents. Una vida de novel·la, de pel·lícula.
I d'allà el van capturar una altra vegada i el van portar al camp de concentració, sí, ja als anys 44, sí, finals de la guerra.
És que ell, la batalla aquesta que va protagonitzar el 44, del plató de Glières, allí els van encerclar. Rebien municions, devien rebre armes i provisions d'avions que els deixaven caure.
Aerotransportats, sí.
Sí, però els rodejaren fins que ja no tenien menjar ni res i els agafaren. I es veu que pot ser, això m'ho contava en Lluís d'en Castelló, com si es menjassin el fetge d'algun que ja estigués mort. El fetge era una zona d'escòs. En fi, no faceu cara de fastig, menjau frita de freixura i de menjau fetge.
Sí, però de porc, Santi!
Aquí faig una cara de fastig. Escolta, que quan un té fam...
Ja.
Jo vaig entendre aquesta entrevista que li deixen en Lluís d'en Castelló, molt interessant, vaig entendre que ell va quedar trastornat. Ell va quedar trastornat i va estar ingressat en tema de salut mental, perquè jo suposo que aquestes coses, quan... et passa això, que t'has de menjar el millor fetge d'algun mort, d'algun teu company teu, per sobreviure. Llavors t'agafen els nazis i et torturen, que no eren germanes de la caritat. No. I llavors te'n vas a dos camps de concentració i penses que hi pot haver gent que hi queda mentalment, eh?
Doncs sí, la veritat és que ja veieu que la passejada donarà molt de sí i ens estaríem hores i hores parlant amb en Santi i Andreu sobre tot això, doncs, que hem d'anar tancant. Després passarà per la fita de ses Verdetes,
sí,
que és d'en Toni Blanc, aquesta també.
D'en Toni Blanc també. Aquesta se de sangla, diguem, de migjorn.
I després Can Ramon, recordem, serà un, en principi, un dels futurs museus de Formentera. Recordem Can Ramon, la rotonda de Can Ramon, no sé com dir-ho, la rotonda, sí, de Sant Francesc per anar cap a Escap.
Sí.
I a respecte de Can Ramon, home, comentar que era un centre vitivinícola important en el seu dia, no?
Jo ho havia set.
És una casa, sí, peculiar, arquitectònicament.
Una casa alta, no?
Sí.
Amb un celler, amb accés per banda de fora, amb una escala. És una casa, igual que Can Marrot, són cases úniques.
En principi, aquesta casa com controlava els cultius de vi de la zona aquesta d'Esmalpàs i
bueno,
tot
això, finca, no? Finca, Andreu, devia ser molt grossa, eh? Aquesta finca, jo diria que era grossa.
Bueno, molt, molt grossa...
Quizà no.
No ho era. El que passa que era, clar, era aquell terreny molt pla i bon terreny, vull dir que...
Molt bé. I a més tenim una bona notícia, que és que el vent aquesta nit, en principi, amaina. O sigui, demà diu que bufarà una miqueta diu ponent mestral, una mica d'oest-nord-oest, però res a veure amb els cops de vent que estan generant tants problemes a Formentera les últimes hores. Així que res, demà a les 10 del matí, com sempre, bon calçat, una mica d'aigua, una gorra i bé, i moltes ganes de caminar i de passar-s'ho bé.
Ganes de caminar, això mateix.
8 quilòmetres i mig tampoc és gaire. L'estimació és al voltant d'unes 3 hores de caminada molt lleugera, aturant per escoltar el que ens diuen Andreu, en Santi, veient el paisatge.
Jo penso que sí, que per la una ja estarem
llestos. Fent fotos, etc.
Sí.
A les 10, a les 10 del matí, clavats a la plaça de la Constitució, el més important amb aquestes actes, com sempre, és la puntualitat. Santi, Andreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara, de caminar passam a córrer, amb en Pere Serra a un fart de córrer. Tot això aquí, el de Farafar de Ràdio Illa, tot seguit.